Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant d'alguns dels aspectes, d'alguns dels punts que aniran al proper ple municipal dilluns que ve. El govern plantejarà que els patinets elèctrics i els Segways puguin anar pels carrers de la ciutat. Per altra banda, l'oposició d'Esquerra, la CUP i Iniciativa demanaran millores en els mecanismes de participació. Avui és el Dia Mundial Sense Fum i a l'Infovespre parlarem amb un testimoni que ha deixat de fumar i volem saber com s'ho ha fet i si ara es troba millor. També parlarem de la donació de sang que organitzen els alumnes de l'Escola Pia i del nou codi ètic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que dona pautes de comportament ètic tant als professionals com als pacients i acompanyants. I ens referirem a la possible implantació de la vinyeta per pagar el pas per autopistes un cop s'eliminin els peatges físics. La Generalitat valora si ho posa en funcionament. A l'Infovespre explicarem què és. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars. El govern municipal proposa permetre la circulació de patins elèctrics pel centre urbà. Es toleraran només per la calçada i en convivència amb els vehicles i en grups de no més de 3 aparells. Aquesta és la restricció que es vol incorporar a l'ordenança municipal de circulació i per la qual el govern del PDeCAT i el PSC plantejaran en sessió plenària la seva modificació puntual. Això suposa una flexibilització de les condicions de circulació d'aquest tipus d'aparells respecte a l'estiu passat, quan l'alcaldessa va emetre un ban prohibint-ne la circulació per tota la trama urbana.
En referim a patins elèctrics, Segways, o els anomenats Funky Cycles, que l'any passat només podien circular per la zona del litoral, al camí de la platja. I ara, aquest estiu, podran fer-ho dins el nucli urbà, però compartint l'espai amb cotxes i altres vehicles. La nova regulació podria entrar en vigor aquest mateix mes de juliol. Fonts municipals consultades per Ràdio Calella Televisió han explicat que la voluntat del govern municipal no és en cap cas oposar-se a l'ús dels patins elèctrics, sinó tot el contrari, afavorir-lo, entenent que són aparells de mobilitat mediambientalment menys contaminants.
Això és un punt que aportarà el govern. Parlem ara d'un aspecte que hi portarà l'oposició, en aquest cas una proposta conjunta d'Esquerra, la CUP i Iniciativa que demanen una revisió del reglament de participació. Els partits d'esquerres a l'oposició de l'Ajuntament de Calella argumenten la seva demanda per la davallada de la participació en les darreres convocatòries del Premi Ciutat de Calella i també dels pressupostos participatius, un 30% menys respecte a l'any anterior en l'últim dels casos. I recorden que en relació a la proposta de reforma de Plaça Catalunya s'ha produït una queixa, al seu entendre justificada, dels seus promotors.
La portaveu d'Esquerra Republicana Calella, Cristina Gómez, ha comentat que els mecanismes de participació que hi ha en marxa no acaben de funcionar perquè no se'ls dona caràcter vinculant i la gent opta per no participar-hi.
Nosaltres entenem que el tema d'incentivar la participació ciutadana té molt a veure amb com plantegem els processos i les diferents experiències i, per tant, també les ganes, l'actitud, no? I, sobretot també la regulació que s'hi fa en relació al caràcter, no? Al caràcter vinculant o no de les decisions que es prenen en les diferents experiències.
En aquest sentit, Esquerra, la CUP i Iniciativa portaran al debat del ple municipal convocat per dilluns vinent, 5 de juny, una iniciativa per impulsar millores en els instruments de participació ciutadana i, en concret, per revisar el reglament actual aprovat l'any 2013 i que denuncien acumular diversos incompliments.
D'una banda, aposten per la creació d'un Consell de Ciutat que s'hauria d'haver creat anys després de l'aprovació del reglament. Una altra de les qüestions assenyalades dels partits d'esquerres de l'oposició a l'Ajuntament de Calella és que la web municipal no té disponibles per a consulta els plans de treball, les actes i els acords dels òrgans de participació. Escoltem Cristina Gómez.
una mica el plantejament que fem nosaltres és aquest, intentar millorar els instruments que tenim a dia d'avui, intentar incorporar en el reglament experiències com els pressupostos participatius, dels quals n'hem anat parlant en els diferents anys, però que convé que li donem certa forma, per dir-ho així, i també, com deia, incorporant nous instruments i també posant al dia actuacions que o bé estan contemplades i no s'estan realitzant, com seria el cas del Consell de Ciutat, o altres instruments que necessiten aquesta actualització, com deia.
I posen de manifest que també s'està incomplint l'obligació recollida en el reglament d'aprovar un pla estratègic de les associacions de la ciutat o l'obertura d'una oficina d'atenció ciutadana, amb unes funcions diferents de les atribuïdes actualment a les dependències que hi ha en funcionament a la plaça Vicenç Ferrer. Al marge d'això, plantegen estudiar la creació de consells veïnals que actuïn d'interlocutors entre els veïns i l'administració local.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Avui és el Dia Mundial Sense Fum i des de Ràdio Calella Televisió en volem parlar i ho volem fer des de la vessant d'un testimoni. Per això tenim aquí els estudis. Hem convidat a una persona que ens pot explicar la seva experiència. És el Miquel Mateu. Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè era fumador, però ho ha deixat.
Sí.
Explica'ns una mica la seva experiència.
Fa un any i algun any i un mes ho vaig deixar-ho, pues perquè bàsicament pues, perquè estava cansat. Ja feia molt de temps que ho volia deixar i no sabia com. I faltava sempre allò, el punt aquell que, de pollo. No? Uh-huh. I la meva cunyada m'ha dit, diu, pues vés a l'hospital que hi ha un programa que d'això i t'ajudaran. I vaig anar a l'hospital, vaig parlar amb en Julià, uh-huh. I molt bé. Van fer una sèrie de proves de com estava els dos pulmons i això, i bueno, i fins ara, i sí, jo ho, pues bé, ho he aconseguit.
Ho ha aconseguit, que sí. Imagino que no ha estat un camí fàcil.
No ha sigut gens fàcil, vull dir, és... Bàsicament jo crec que un 80 o un 90% és decisió, o sigui, està... com t'ho diria jo, que tu estiguis convençut que ho vols deixar. Mm. Perquè si no estàs convençut, no...
Mentalitat, eh?
Sí, més que res mentalitat. Uh-huh. Mentalitat de que ho vols deixar-ho. I després, doncs, bueno, si a sobre te fan uns controls i t'ajuden, doncs més que millor, no? Però si no, és durillo. Sobretot els primers mesos és dur.
Uh-huh. Fumava molt vostè?
Sí, per desgràcia fumava bastant. Uh-huh. Sí, fumava, havia arribat a fumar uns dos paquets cada dia.
Dos paquets cada dia?
Sí. Depèn de les setmanes, depèn de... no sé. Uh-huh. Hi ha dies que fumes més, dies que fumes menys, però vull dir... Però sí, i ara, doncs, bueno, doncs, clar, ho vaig aconseguir-ho i ara te'n dones compte del que ho has fet. Vamos, que el burro que ha sigut. Però, uh-huh. Però això és com les coses, no? Que fins que no te'n dones compte, no ho saps.
Exacte. I què és el que li van dir? Perquè vostè s'acabés de convèncer i trobés aquest punt de suport que ens comentava,
no,
que necessitava.
Bàsicament és convèncer-te de tu mateix, uh-huh. Que ho vols deixar. I després, pues, bueno, pues, bàsicament és això. Jo, a mi em va sortir així, d'aquesta manera, a base de convèncer-me a mi mateix de que ho tenia que deixar-ho. Uh-huh. Perquè a més que m'ho havia dit la dona i així, pues, vamos, era un martiri a casa. Com fumar un cigarro ja era ja... a casa ja no ho podia encendre. Clar. I d'això, i després, pues, bàsicament és això. I a més amb això de les pastilles aquestes, perquè en Julià em va recetar unes pastilles que tens que prendre durant dues setmanes, uh-huh. I a més això, pues, vulguis o no, tapar el cop. Són unes pastilles de nicotina, sí. I les dues primeres setmanes, pues, bé, ho portes bastant bé. Uh-huh. El fotut és com les deixes, en vegades és com notes a faltar. Però després, no, després, si ho superes això, jo crec que... A més, jo ho vaig aconseguir, de moment porto un any i un mes.
Un any i un mes sense fumar ni un cigarret?
No, ni un.
I no té cap moment en què digui,
sí,
ara
no,
fumaria
sí,
algun?
Sí, sí, sí. Bueno, clar que tens, jo sempre tinc ganes de fumar. Ah. Uh-huh. Vull dir, sempre té, o sigui, és una cosa, per desgràcia, sempre te'n recordes, sempre estàs aquí, vull dir, per Cap d'Any o vas a qualsevol lloc, doncs fumen i, i sents l'olor, i vulguis o no, doncs...
Tenta.
Sí, la veritat és que sí, però bueno...
Per tant, aquest esforç, podem dir que no és només el moment de deixar-ho, sinó que continua, l'ha de continuar fent aquest esforç per no tornar-hi a caure en qualsevol moment.
Sí, perquè jo, home, jo conec casos de gent de que havien deixat de fumar, home, igual que jo, i han pres el cap de 4 o 5 anys i han tornat a caure. I dic, hòstia, diu, és que un vaig fumar un, dic ja. Dic, però...
és que ni un, no? S'ha de fer aquest esforç de ni una partida.
Ah, això, i a més, esclar, això com que és una cosa que te'l trobes de seguida, vas pel carrer, vas a darrere d'una persona que fumi, ja està. Te sentes a prendre un cafè en una terrassa, vull dir, el mateix.
I vostè que ha estat fumador, suposo que això encara ho veu més, encara deu potser veure pel carrer més gent que fuma que potser una altra persona que no s'hi fixa tant.
Sí, exacte, sí, exacte. Ara t'ho dones compte de detalls, de coses que abans no t'hi fixaves, i és clar. Però bueno, doncs, és qüestió de portar-ho i de... i aguantar.
Exacte. I per últim, Miquel, es troba millor vostè des de que no fuma?
Home, evidentment que sí, vull dir, ara et trobes molt més bé, vull dir, jo, bueno, jo vaig a caminar i en vez ara puc anar a caminar com vull,
perquè
com que no fumo, doncs, tant és el dematí com a la tarda, quan tinc un moment, doncs, pum, vaig a caminar, molt bé.
Exacte.
Però, vamos, és durillo, és, jo entenc que no és una de... és costa.
No és, sens dubte no és fàcil, perquè si fos fàcil no estaríem fent aquest tipus de programació, estaríem fent aquest tipus de campanya.
Evidentment, ara és una cosa que, hòstia, tens moltes més avantatges, sents moltes més olors, te trobes molt, molt millor, respires molt més bé. Jo abans roncava, ara no ronco. Això segons la dona, vull dir, també.
Sí, però... perquè qui ho pateix és el que dorm i no s'ha de saber,
exactament,
no?
Sí. No, però bé, tots són avantatges.
I tant.
El que passa que no te'n dones compte fins que no ho has deixat.
Doncs me n'alegro molt que ens hagi pogut explicar tots aquests avantatges, perquè justament el missatge que volíem transmetre avui és aquest, el d'explicar que es pot deixar de fumar. A través de la seva experiència ho hem sabut que costa molt, però vaja, que es pot, i que quan ho deixes te n'adones que realment has fet bé, deixant-ho.
Sí, jo crec que sí. Jo, per desgràcia, la meva vida portaré més anys fumant que sense fumar.
Clar. Doncs ara ens alegrem molt que hagi fet aquest pas, que faci ja més d'un any que no fuma i que continuï així, Miquel?
Esperem que sí.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, i nosaltres doncs avui hem conegut en primera persona el testimoni d'això, d'una persona fumadora que fumava bastant i que doncs, gràcies al suport de gent, de metges, de professionals de l'hospital, doncs ha pogut deixar l'hàbit de fumar, un esforç que no s'acaba aquí, però que vaja, que es pot fer, per tant, els animem, si algú que ens escolta o que ens mira que també fuma i que ho vol deixar-ho, doncs es pot. Avui, ara mateix, hem pogut saber com i hem pogut saber doncs, que realment és possible.
facebook.com/radiocarella twitter@radiocarellatv
I no deixem de parlar d'altres qüestions relacionades amb la salut. Per exemple, parlem de donació de sang, perquè els alumnes de 5è de primària de l'Escola Pia organitzen aquest divendres una campanya de donació de sang coincidint amb la festa de fi de curs.
Es fa amb la col·laboració del personal del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l'horari serà des de 3:45 fins a les 7 de la tarda a les instal·lacions de l'Escola Pia del carrer Sant Pere. Gerard Torruella, mestre de 5è de primària, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que els alumnes treballen prèviament a l'aula com es fa tot el muntatge d'una campanya de donació de sang. A més, durant la donació de sang, ells col·laboren com a voluntaris.
Prèviament venen aquí a l'escola, ens informen de com serà el procés, els alumnes fan un treball d'unes enquestes, d'uns logotips, d'una propaganda, que la reparteixen també per l'escola, pel carrer, informen amb els pares, i això també els mestres ho valorem molt positivament, ja que treballem molts altres aspectes com la comprensió oral, l'expressió escrita, el treball en grup, i això amb ells, com que saben que és un itinerari d'aprenentatge-servei i saben que tindrà un fruit final, els motiva molt més.
Aquesta és la 5è edició de la campanya de donació de sang de l'Escola Pia. Segons Torruella, la mitjana de donants és de 70, molts dels quals són de fora de la comunitat educativa.
D'accés tothom, no només té accés als pares de l'escola i als alumnes majors de 18 anys, sinó també té accés a tota la gent del poble que vulgui. es fa aquí al carrer Sant Pere número 120, i bé, doncs cada any hem tingut cues de gent donant sang, i la veritat és que és molt maco, no?, veure els nanos com treballen, i també els metges que estan amb ells, que les infermeres, i això enriqueix molt la vida de l'escola i la vida dels alumnes.
La campanya de donació de sang és una de les activitats que els responsables de l'Escola Pia organitzen per tancar el curs acadèmic abans de les vacances d'estiu.
I no deixem la plana mèdica, la plana de sanitat, per comentar una altra qüestió que els responsables de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han presentat: un nou codi ètic que s'aplicarà durant els propers anys.
Ha estat en el decurs d'una jornada de bioètica que s'ha fet a l'Hospital de Calella amb el títol "Parlem de nous drets i deures". L'acte ha servit per presentar aquest nou codi, que és una revisió i ampliació del que s'havia fet l'any 2007. El codi ètic ara està pendent de ratificació per part del Consell Rector de la TSMS. Recull temes relacionats amb el dret a la intimitat i la confidencialitat de dades clíniques. També important l'abordatge que els professionals sanitaris han de fer sobre un tema que a dia d'avui es considera tabú com la mort. Emília Cortés, coordinadora del Servei d'Urgències i Emergències Hospital i membre del Comitè d'Ètica de la CSMS, ha explicat la importància de tenir un codi com aquest pels usuaris i la població en general.
El codi ètic no deixa de ser tota una sèrie de normes de joc, per dir-ho d'alguna manera, i el que sobretot volem és que sigui un compromís públic que a més implica les dues bandes. És, per un cantó, un compromís de la corporació cap a la societat, però d'altre cantó també hi ha una part del compromís dels usuaris cap a la corporació, que això segurament és més desconegut.
Actuar de manera ètica és un requisit per a tots els professionals, des de l'administració fins als portalliteres, el metge, infermeres i auxiliar.
El personal sanitari, com que és un tema que està des de fa temps que el tractem, perquè és una cosa que ens amoïna força, doncs penso que sí que tenim bastant clars els drets. Segurament el personal, els usuaris, segurament no tothom, de tota manera està a la base i cada dia són temes que estan més en boca a boca, però jo crec que segurament no tothom ho té molt present.
Emília Cortés ha detallat algunes de les propostes que marca aquest codi ètic i que fan referència a com tractar els pacients.
Hi ha coses que són de sentit comú. Una és el respecte, això és evident i va lligat a l'educació, però hi ha coses, per exemple, que potser no estan tan clares, i com pot ser el no discriminar, no? I clar, és evident que no pots discriminar ni per raó de sexe, ni d'orientació sexual, ni de religió, ni de raça, però, per exemple, una tendència humana és a que discriminaràs a la persona maleducada, no? Llavors, clar, mantenir la compostura i mantenir una actitud pacient davant d'un usuari que t'està maltractant, a banda de que des del punt de vista de l'usuari això no seria una actitud ètica, però per al professional també a vegades aquesta manera d'evitar la discriminació en aquests casos concrets en què tu et pots sentir maltractat, doncs es fa força difícil.
Ara el Consell Rector ha de ratificar aquest codi ètic i després es farà públic.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I canviem ara de tema, canviem de qüestió. La Generalitat de Catalunya sospesa la implantació d'un nou model de pagament a les autopistes davant la proximitat del final de les concessions, entre elles la C32 Nord, l'autopista del Maresme. Aquest nou mètode consistiria en traslladar aquí el sistema de vinyeta, un sistema que ja s'aplica en d'altres països europeus i que permet un ús il·limitat de les autopistes mitjançant un pagament previ d'una taxa, un preu únic, que podria anar dels 40 als 110 euros. L'import també vindria determinat per les característiques del vehicle i en aquest cas es podrien aplicar bonificacions, per exemple, en els cotxes elèctrics.
Es planteja l'establiment d'una taxa anual i amb caràcter universal per a tots els vehicles, circulin o no per peatges. Seria moda d'una enganxina, a canvi totes les barreres del peatge desapareixerien. El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, n'ha parlat aquest matí en declaracions al Món a RAC1.
Perquè la gent se'n faci una idea, és una taxa anual que es paga, si tens cotxe, es pagaria una taxa entre 40 i 100 euros i tindries ús il·limitat de totes les vies del taxi. I amb el que recaptaria amb aquesta taxa, aniria finalistament tota la recaptació pel manteniment de la xarxa. Espero després hi hauria totes les bonificacions que s'haurien de fixar per tipus de cotxe, per la contaminació que fa el propi cotxe i per altres motius que pogués decidir en el seu moment. Doncs, per exemple, cada any la llei de pressupostos, és a dir, doncs, aquest any volem bonificar un tipus de cotxes, volem discriminar un tipus de ciutadà que té unes situacions concretes.
En el cas dels conductors de pas, aquests també l'haurien de pagar, però de forma proporcional, per dies, setmanes o mesos.
Anar a la Porta Catalana, per entendre'ns, i comprar-se doncs, una enganxina o simplement donar-se d'alta amb una base de dades, o simplement a través d'una app pagar i ja està. Els ciutadans de fora de Catalunya, doncs el que pagarien és o per setmanes, per mesos, podrien pagar o la global anual, depèn de l'ús que en facin.
Aquest model de pagament permetria a la Generalitat alliberar 300 milions d'euros que destina del pressupost al manteniment de la xarxa viària. Segons Font, podrien derivar-los a millora quant al transport públic.
Els 300 milions d'euros que avui dia paguem tots els ciutadans de Catalunya per peatges de l'ombra, per manteniment de carreteres, per bonificació de peatges, tinguem o tinguem cotxe, utilitzem o utilitzem els cotxes, per exemple, podríem destinar-nos directament a millorar la nostra xarxa de transport públic.
Yeah.
El secretari de Mobilitat ha aclarit que aquesta taxa seria complementària a l'impost de circulació que grava l'ús dels vehicles en la xarxa urbana i interurbana. I ha subratllat que el model que es planteja permetria homogenitzar el país i posar fi als greuges territorials que comporta l'existència de peatges.
Doncs, donada aquesta informació, arribats a aquest punt, passem a la previsió del temps.
Jornada de cel mig ennuvolat. Per demà fins a mig matí predominarà l'ambient assolellat, malgrat que hi haurà alguns núvols alts i intervals de núvols baixos. A partir de llavors creixeran nuvolades i quedarà poc o puntualment mig ennuvolat. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta i la màxima pujarà lleugerament. La visibilitat serà bona i el vent bufarà fluix.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dimecres, dia 31 de maig. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i al Twitter. Avui, com hem explicat, és el Dia Mundial Sense Fum i hem buscat una cançó que ens servís per acabar fent-hi referència. I internet, que és un pou de troballes estranyes, ens ha fet arribar a una cançó d'un grup que es diu Nube Luz, amb una cançó ben animada, això sí, i un missatge molt clar, dirigida a una cançó al públic infantil i que representa que els nens l'han de cantar als seus pares, perquè és una cançó que es diu Papi, deja de fumar. I amb aquesta cançoneta arribem al final de l'Infovespre. Que passin una molt bona nit.
Justo a los 10 minutos te diré lo que te pasa en mi canción.